Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Els Mossos detenen una persona a Sabadell relacionada amb el club de motoristes Els Àngels de l'Infern, Hells Angels, en el marc d'una operació policial. La investigació hauria destapat els autors d'un presumpte homicidi comès el 2017 a la ciutat i implicaria diversos membres d'aquesta banda amb el tràfic de drogues. En la nit d'aldarulls al bar Bemba, l'aleshores intendent de la policia municipal va desaconsellar intervenir, però va ser el llavors alcalde, Manuel Bustos, qui va donar les ordres a la unitat d'intervenció especial. Aquest és el resum de la declaració de l'exintendent Jordi Roviralta en la segona vista del judici del cas Bemba, que s'està celebrant avui als jutjats de Sabadell i encara continua. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. I és que Miguel García serà baixa pel partit de diumenge que el Sabadell disputarà contra el Peralada Girona B. El club ha informat aquest matí que l'andalús pateix un trencament fibrilar als isquiotibials de la cama dreta. Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 7 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
2 minuts els que passen de la punt de les 7 del vespre. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Set graus ara mateix els que tenim a Sabadell, amb un cel clar, amb núvols i intermitents. Però tenim molta curiositat per saber com ens hem de preparar per les pròximes hores, meteorològicament parlant. Així que anem a veure el que ens espera i ens ho expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per més estabilitat atmosfèrica que no passa ahir, malgrat tot encara amb alguns núvols al quadrant nord-est i també la possibilitat de ruixats durant aquestes properes hores a punts de l'interior del quadrant nord-est, especialment a punts de la Garrotxa, a punts també d'Osona i la Selva. En qualsevol cas, aquesta precipitació tendirà a minvar cap al final de la jornada. Seran de neu per sobre dels 400 metres amb la possibilitat de que es puguin acumular més de 2 centímetres de neu per sobre dels 500 metres. I al final del dia minva aquesta precipitació alhora que es comencen a formar ruixats al sector central del litoral i prelitoral durant la matinada i matí de demà. A més, durant la matinada i matí també la cota tendirà a baixar ràpidament dels 400 fins a situar-se entorn dels 200 metres, tot i que puntualment fins a primera de la tarda la cota podrà ser localment més baixa. Per tant, jornada demà marcada per aquestes precipitacions que s'iniciaran al litoral i prelitoral central, però que a partir de migdia i durant la tarda podran baixar fins a afectar també a punts del litoral i prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, Esther, gràcies. Ja heu sentit, doncs, precaució demà a primera hora, que sembla que pot haver-hi fred i dificultats, tant per caminar pel carrer com, per exemple, en la circulació. I parlant de la circulació, ara que hem mirat al cel, anem a mirar què passa a les carreteres que tenim més a prop. Per exemple, a l'AP7 veiem que hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud a Barberà del Vallès. Si mirem a l'AB30, en aquesta mateixa població, hi ha 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions baixant cap a sud, i pujant cap a Girona, a la banda de Cerdanyola, són 3 els quilòmetres de circulació amb retencions. Mirem què passa a la C58 i veiem que hi ha 2 quilòmetres. Té també que se circula amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i justament a Sabadell en tenim 1,5 pujant cap a nord, cap a Terrassa. Baixant cap a la capital hi ha 3 quilòmetres també de problemes a Sant Quirze una altra vegada, i 6 a Montcada i Reixac, baixant ja pràcticament cap a la capital. Si haguéssiu de passar, sapigueu que de moment a la ronda de dalt se circula amb total normalitat, però en canvi la ronda del litoral està marcada en vermell al mapa, amb 2 punts diferents, un davant de les platges i l'altre que va pràcticament des del Port Vell fins que s'acaba la muntanya de Montjuïc, marcats tots dos en vermell. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona a Sabadell relacionada amb el club de motoristes Els Àngels de l'Infern, Els Àngels, en el marc d'una operació policial. La investigació hauria destapat els autors d'un presumpte homicidi comès el 2017 a la ciutat i implicaria diversos membres d'aquesta banda amb el tràfic de drogues. Hi ha 17 persones més detingudes en altres poblacions com Barcelona, Gavà, Castelldefels o Sitges, i l'operació encara es manté oberta. Els Mossos han escorcollat locals dels Àngels de l'Infern al carrer Serret del barri de Gràcia. L'operació investiga l'assassinat d'un moter d'un club rival de l'any passat. Aquest va quedar malferit arran d'una baralla al setembre a Sabadell i va morir mesos després. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, l'agressió s'hauria produït durant una concentració motera a Castellar del Vallès. La policia catalana també investiga la suposada relació dels Àngels amb una xarxa de tràfic de drogues, motiu pel qual se'ls imputen, més enllà del delicte d'homicidi, delictes contra la salut pública.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
En la nit del Darulls, Albert Bemba, l'aleshores intendent de la policia municipal, va desaconsellar intervenir. Però va ser el llavors alcalde, Manuel Bustos, qui va donar les ordres a la unitat d'intervenció especial. Aquest és el resum de la declaració de l'exintendent Jordi Roviralta en la segona vista del judici del cas Bemba, que s'ha celebrat avui als jutjats de Sabadell. La seva declaració ha estat una de les més reveladores pels acusats, que defensen que l'actuació d'aquella nit del 27 de setembre de 2005 s'emmarca en un context polític d'enfrontaments amb l'estil Bustos. L'exintendent de la policia municipal ha explicat que es va dirigir cap al bar Bemba per iniciativa de l'alcalde i que hi va veure una gran concentració de joves que no eren violents. Ell va desaconsellar intervenir perquè la situació estava controlada. Tot i així, Bustos va sol·licitar la presència de la unitat d'intervenció ràpida i va advertir els joves que es dissolguessin, un fet que va fer encendre més els ànims dels joves, segons l'intendent. Roviralta ha explicat que el germà de l'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Paco Bustos, era partidari de carregar i, de fet, ho va ordenar tan bon punt. L'exintendent va marxar del lloc dels fets després que l'alcalde li demanés d'anar a la prefectura. En la declaració també ha especificat que ell no va veure cap càrrega, sinó les detencions ja fetes després al bar Sorginac, i ha negat que es tiressin bales de goma. Aquest matí també han declarat diversos agents de la policia municipal i el comissari de la Policia Nacional, que també va destinar-hi algunes patrulles, i han reconegut que no hi havia una bona coordinació de l'operatiu. Una de les frases més comunes en la declaració ha estat que després de 15 anys no recorden molts dels detalls d'aquella nit, i una mostra han estat les contradiccions en què han entrat alguns agents sobre les conductes dels joves. És generalitzada entre els agents la versió que es van tombar contenidors de vidre i es van llançar pedres, ampolles i altres objectes al davant del bar Bemba i els carrers de l'entorn. El regidor del PSC, Josep Ayuso, ha estat l'únic responsable polític de l'època que ha declarat, tot i que ha expressat que no va veure agressió dels joves cap als policies i només va veure les destrosses al mobiliari urbà que van deixar.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
L'expresidenta del Parlament de Catalunya i actual diputada d'Esquerra Republicana, la sabadellenca Carme Forcadell, ha admès en declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell que caldria fer autocrítica sobre com s'ha desenvolupat el procés català. No obstant això, afegeix que van actuar seguint les demandes de la ciutadania. De fet, Forcadell assegura que tota la seva feina al Parlament anava en aquesta línia. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Al contrari del que apunten des de l'oposició, Forcadell assegura que es va encarregar de portar a debat al Parlament totes les qüestions que es presentaven, vinguessin de formacions de govern o no. En aquesta mateixa línia, creu que les reclamacions dels ciutadans per iniciar un procés cap a l'estat propi no es podien deixar de banda.
O era això, o era admetre la censura. O era admetre que en un Parlament un tribunal et pot dir de què pots parlar i de què no pots parlar. I això, escolti, això no passa enlloc del món. En cap parlament democràtic del món hi ha un tribunal que diga de què pots parlar i de què no pots parlar. Cap ni un. Jo crec que en un parlament s'ha de poder parlar de tot. L'únic límit han de ser el respecte pels drets humans. Això sí, evidentment. Però de tot l'altre s'ha de poder parlar de tot i no et poden dir d'això sí, d'això no. Perquè llavors seria admetre la censura i admetre que et poden dir del que podem parlar i del que no podem parlar representants escollits democràticament.
Amb tot, Forcadell es mostra convençuda que no anirà a presó per la seva tasca al capdavant de la Cambra Catalana.
No la tinc, perquè sempre creus que hi ha justícia. Sempre ho creus que hi ha justícia. I escolti, jo he defensat sempre i ho defensaré allà on sigui, que en un Parlament s'ha de poder parlar absolutament de tot. I els membres de la mesa l'únic que van fer és facilitar que es pogués parlar, és a dir, permetre que es pogués parlar absolutament de tot.
Sobre la configuració del nou govern català, Forcadell assegura que les converses perquè tingui dos caps visibles, una a Catalunya i una altra a Brussel·les, van per bon camí. No obstant això, caldrà esperar per veure si aquesta proposta acaba tenint els suports necessaris per tirar endavant o si s'optarà per una altra via.
I el Taulí és un dels tres centres experts en malalties minoritàries a Catalunya. Aquesta experiència i coneixement els traslladen ara en un web informatiu per resoldre una de les mancances de les famílies dels afectats, la poca informació sobre aquestes malalties. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'Hospital de Sabadell tracta actualment amb 500.000 de pacients que pateixen malalties minoritàries de base genètica, 700 més afectats per malalties neuromusculars i 140 més de fibrosi quística. Aquestes xifres els fan experts en aquest àmbit i és per això que han creat un web amb l'objectiu d'implementar un model d'atenció per als pacients afectats. La doctora Pepita Rivera, cap del Servei de Pediatria i Àrees Específiques del Taulí, detalla en quines condicions neix aquest web.
Aquellas enfermedades que ya tenemos, estamos trabajando y que desde hace muchos años las tenemos bien organizadas, pues poner visibilidad, y que si cualquier persona o cualquier paciente afectado o familiar afectado de estas enfermedades quiere conocer un poco lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, tenga la información. Por otro lado, el Departamento de Salud está planteando desde hace bastantes años, a través de la Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias, que dada la baja prevalencia es bueno concentrar y coordinar el conocimiento, y por eso está diseñando y está designando centros expertos.
Els altres dos centres experts de Catalunya són l'Hospital Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron. La unitat del Taulí és referent perquè treballen amb un equip multidisciplinari i atenen a totes les franges d'edat, des de pediatria fins a adults. La doctora Rivera també en destaca una altra virtut.
Tenemos un servicio de genética, tanto de genética clínica como de genética de laboratorio, como de asesoría genética. Somos uno de los cuatro hospitales de Cataluña que lo tiene establecido, y teniendo en cuenta que las enfermedades minoritarias, el 80% son de origen genético, pues eso nos ha dado oportunidad y cancha para trabajar en esta línea.
La unitat de malalties minoritàries del Taulí té actualment 5 grups d'investigació que treballen en la recerca d'aquest camp.
I el nou col·lector de Sant Vicenç de Jonqueres ha evitat l'abocament d'una tona de tovalloletes humides al Ripoll els primers dies de funcionament. Una inversió de 400.000 euros per part de l'Ajuntament ha permès millorar el filtratge d'aquesta canonada que recull les aigües pluvials i residuals del nord de la ciutat.
Al col·lector de Sant Vicenç de Jonqueres s'hi ha instal·lat una càmera reguladora del cabal i un nou sistema de filtratge. Això permetrà evitar que els residus no solubles, com les tovalloletes humides, arribin al riu. Ho ha apuntat el regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga.
Que les tovalloletes aquestes acaben al riu i normalment acaben entre la vegetació, són molt aparatoses, no?, com a element contaminant i extern al riu, no es dissolen amb la pluja, poden acabar al mar quan acaben dintre del curs del riu, no? Per tant, és un residu doncs, molt molest i que altera molt el paisatge, no?, d'una conca fluvial.
Les incorporacions al col·lector de Sant Vicenç de Jonqueres, que a la llarga es faran altres canonades principals de la ciutat, seran especialment útils davant d'episodis de fortes pluges. En episodis com el dels últims dies, el cabal que assumeixen els col·lectors es multiplica per 3 i les depuradores no donen l'abast. En paral·lel a aquestes actuacions, l'Ajuntament ha estat adherit des de fa un any a la campanya El vàter no és una paperera. L'objectiu és reduir els materials que s'hi llencen i que acaben al riu o al mar.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
La Fira de la Formació Professional ha vingut per quedar-se. Així de convençuts n'estan el govern municipal. La segona edició serà els dies 1, 2 i 3 de març a Fira Sabadell. S'adreça a públics diversos i inclou tota una sèrie d'activitats, xerrades de més de 80 cicles formatius, tallers i conferències, espai d'exposició dels centres educatius, també de projectes singulars, punts d'orientació personalitzada i un lloc on trobar-se amb gremis i empreses del territori. Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor d'Educació, destaca la relació entre producció i estudis.
És importantíssim, i ens ho diuen els sectors productius, que les seves necessitats formatives, laborals, no es corresponen sovint amb l'oferta laboral que es troben dintre del sistema arreglat, no? Per tant, moltes empreses ja compten, i això no hauria de ser així, amb un sistema educatiu correcte, haver de formar en gran mesura els seus treballadors.
Entre les principals novetats, Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa, destaca l'ampliació de l'àmbit territorial.
la consolidació de l'estratègia territorial de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. Com es comentava, aquesta fira ja no serà únicament de Sabadell, sinó que abarca tota l'àrea d'influència de Sabadell, aquests 14 municipis que conformen una estratègia única i també consolidada i de coordinació per traçar una estratègia socioeconòmica que doni resultats en diferents àmbits, sobretot el de l'ocupació i l'àmbit econòmic i el desenvolupament econòmic sostenible, però també, òbviament, seran altres àmbits com el de la mobilitat o la sostenibilitat.
I la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz, centra en els joves l'interès de poder intercanviar impressions amb professionals que exerceixin en aquells sectors que siguin del seu interès.
Trobar el punt aquest més proper, més personal, no? que el propi jove pugui parlar amb algun professional i pugui fer aquest assessorament més, això, més proper i personal, sí que ens sembla fonamental, no? Perquè no quedi allò com un saló de l'ensenyament, no? Que a vegades van allà els joves surten carregats de materials, de propagandes, però realment no hi ha hagut el procés de reflexionar què interessa, què no.
En aquest sentit, es preveu tenir punts personalitzats on poder donar orientacions de 15 minuts amb inscripció prèvia. Amb tot, el govern municipal confia que la Generalitat aposti fort per la FP. I repassem notícies de manera més breu de l'àmbit de Sabadell i la comarca. El PSC denuncia que el govern municipal obrirà i pavimentarà el passeig sense resoldre abans els problemes de mobilitat al centre. Els socialistes creuen que s'evita prioritzar la racionalització dels punts d'accés als dos pàrquings soterrats i descarten avançar en la seva connexió. D'aquesta manera, segons el PSC, el quadripartit contribuirà al caos circulatori del centre. També critiquen la improvisació i descoordinació del govern en mobilitat. I precisament l'autoritat del transport metropolità informa que el proper dimecres 28 de febrer acaba el termini de validesa de les targetes T10, T10 Trep Aeroport, T50-30, T+, T70-30 i T-Dia que hagin estat adquirides durant l'any 2017. Les targetes trimestrals T-Trimestre, T-Jove, T70-90 de 2017 mantenen la seva validesa fins al proper 31 de març de l'any present.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Un croissant, la mar de sabrós. Un pastís, la mar de sa. Pa, la mar de cruixent. La mar de cookies, l'únic establiment a Sabadell on tots els seus productes són artesanals, sense gluten i sense lactosa. Perquè els intolerants a la lactosa i celíacs gaudeixin d'un forn i pastisseria amb productes fets a mà. Prova el nostre pastís de Sant Valentí. Per fi un forn de pa, pastisseria i bruixeria saludable i de qualitat. La mar de cookies. Ens trobaràs al Mercat Central de Sabadell.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I quan és un quart i mig de 8 del vespre, aquí al Notícies Vespre volem parlar de les primàries del PDeCAT. i és que la diputada Lourdes Ciuró o la regidora Sílvia de Renom, una d'elles, ha de ser la número 1 de la llista del PDeCAT a les eleccions municipals de 2019 i d'aquí a pocs minuts ha de començar l'acte de presentació de les candidatures al casal Pere IV, que acabarà amb les votacions per saber qui serà la substituta de Carla Rossinyol. Anem cap allà on hi tenim l'Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Pau. Doncs, com bé deies, d'aquí pocs minuts està previst que comenci aquest acte de primàries que ha d'acabar escollint qui és el substitut, en aquest cas la substituta, perquè es presenten dues dones, la substituta de Carla Rossinyol, que és el candidat de l'antiga Convergència i ara el que seria el PDeCAT, que es va presentar a les últimes tres cites municipals. Com dèiem, el casal es va omplint, la sala del casal Pere IV va omplint de militants, de simpatitzants, amb dret a vot, que haurien d'escollir qui serà l'alcaldable, la persona que encapçalarà la llista del Partit Demòcrata a les eleccions que se celebraran al maig de 2019. Recordem que després d'avui, a aquestes eleccions, se sabrà ja qui és la candidata i se sabrà també que és la primera candidata proclamada pels partits municipals a nivell de Sabadell.
Gràcies, Aleix. Estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè tan bon punt s'acabi aquesta votació. El nostre company us en farà 5 cèntims a través d'elles. I aprofitant aquest moment ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Miguel García serà baixa pel partit de diumenge que el Sabadell disputarà contra el Peralada Girona B. El club ha informat aquest matí que l'andalús pateix un trencament fibrilar als isquiotibials de la cama esquerra i Ràdio Sabadell pot confirmar que l'atacant està descartat pel compromís d'aquest cap de setmana. La seva evolució en marcarà la disponibilitat en els pròxims partits.
L'altre protagonista de l'actualitat arlequina del dia d'avui ha estat Felipe Sanchón, el davanter centre de Sant Boi. Ha passat per roda de premsa per valorar l'actualitat de l'equip. El de Sant Boi ha valorat molt positivament l'arribada d'Arturo.
La semana pasada ya, con poco que vi de él, ya vi que era un gran jugador, que para mi forma de jugar también me va muy bien, porque bueno, también era necesario un jugador de esas características, que se quedara balones, que fuera por arriba y aparte que también técnicamente y con gol, porque también tiene gol, pues yo creo que es un jugador idóneo y como ya te digo, era fundamental este mercado cerrar un jugador de este tipo.
Sanchón també ha avisat del perill del Peralada, el rival d'aquest cap de setmana, sobretot en accions de pilota aturada. Del filial gironí destaca la presència d'un exarlequinat, Manel Martínez, que avui ha passat per l'hotel suís d'aquesta casa. Després de deixar l'Orca al mercat d'hivern i tornar a Girona, el de Cabrera ha admès que l'opció de tornar a Sabadell va existir i fins i tot no descarta fer-ho en un futur.
Bueno, es va plantejar i jo la veritat que era una de les opcions que tenia més al cap, perquè la veritat és que és un club on vaig estar molt, molt còmode, l'afició m'estima molt, és una ciutat que m'agrada, el club m'encanta i bueno, també tenia gent coneguda i bueno, és un lloc on sempre m'agradaria tornar.
En tot cas, recordar que el partit entre el Peralada Girona B i el Sabadell es disputa diumenge a les 12 del migdia.
I l'equip masculí de waterpolo de l'Estrelpool Natació Sabadell ha aconseguit la segona victòria de la temporada a la Champions. Els del Xavi Gómez han superat el Jadran de Montenegro per 7-8 en un molt bon partit.
Els sabadellencs han viatjat a Erzeg Novi sense el boia titular Ivan Gallego i sense Javier Gorría. A més, tampoc no ha pogut comptar el Xavi Gómez amb Pepe Motos a la porteria per malaltia, que s'ha hagut de quedar a Sabadell, cosa que ha donat l'oportunitat al jove Jordi Mardones, que ha rendit a molt bon nivell. Tot i el mal inici de l'Astralpool, que ha acabat perdent 3-1 al primer període, els del Xavi Gómez han reaccionat i s'han posat per davant al marcador al descans, amb un 3-4. Un avantatge que, gràcies a la gran defensa, ja no han deixat escapar al marcador, tot i que han patit fins al final, ja que el Jadran ha disposat de dues accions per empatar. Amb aquesta victòria, l'Astralpool suma 6 punts i fa un pas endavant per evitar l'últim lloc del grup.
Per cert, Joan, que demà a 12:45 del migdia l'Astralpool Natació Sabadell femení coneixerà el seu rival als quarts de final de la Copa de la Reina.
Així és, un sorteig que es farà a la sala de plens del districte de Sants de Barcelona, i és que el barri de la ciutat comtal, i més concretament la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani, acollirà aquesta competició del 16 al 18 de febrer. Les noies de David Palma surten una vegada més com les grans favorites al títol, tot i que caldrà veure si tenen sort o no amb el quadre final de demà.
I la ciclista sabadellenca Sandra Santanyes afronta a partir de demà la Mediterranean Epic, primera prova important de la temporada per la corredora de l'Olímpia, una competició de quatre etapes que es disputa a Oropesa de Mar i que comptarà amb un gran cartell de participants.
Sandra Santanyes ha hagut de descansar uns dies més després de participar a la Costa Blanca Bike Race. El motiu és una inflamació a un cartílag de l'estèrnum que ja ha desaparegut. Així doncs, Santanyes està del tot preparada per competir aquesta Mediterranean Epic, que tindrà nivell de Copa del Món. La sabadellenca buscarà la millor classificació possible, però reconeix que serà complicat aconseguir un top 5.
Serà complicat, eh? Ser un top 5 serà molt complicat, perquè ja et diguem, ha apostat molt fort per aquesta carrera i hi ha un cartell impressionant de corredors i, bueno, de Copa, gairebé a nivell de Copa del Món, no? Bueno, hi ha moltes corredors que estan davant de Copa del Món i, bueno, és una zona que en teoria ha de fer bon temps i molta gent ve cap aquí i bueno, doncs ens medirem amb ells, no? Encara que serà difícil, però intentarem estar allà.
Una Sandra Santanyes que afirma que les quatre etapes d'aquesta Mediterranean Epic són dures i força semblants a les que va fer a la Costa Blanca Bike Race. La sabadellenca admet que en aquest sentit sí que arriba preparada l'exigència que es pot trobar sobre el terreny.
Són quatre etapes en línia, en aquest cas no hi ha cap contrarellotge com la Costa Blanca i, bueno, doncs és un terreny bastant similar a la Costa Blanca, per això un dels motius dels que vaig participar va ser per això, no? Per, bueno, més o menys agafar una miqueta el flow aquest que es diu de cara aquí i, bueno, doncs ja et dic, és la primera edició, no tenim cap precedent i bueno, amb moltes ganes de córrer ja.
La ciclista local admet que aquestes quatre etapes de la Mediterranean Epic buscarà no cometre errades i sobretot ser regular per tal d'aconseguir un bon lloc a la classificació.
I el Creu Alta Sabadell en vol ha tornat al camí de la victòria després de derrotar 29-40 al Manyanet. Els arlequinats segueixen a 4 punts del segon de la Lliga Catalana d'en vol. Tot apunta que aquestes primeres posicions s'acabaran decidint en els duels directes entre els equips implicats.
I això deixa un final de Lliga molt emocionant, sempre quan els sabadellencs no fallin contra els equips de la zona baixa. I Radamont, tècnic del Creu Alta, afirma que la cita d'aquest dissabte és trampa, ja que reben el Coel, amb el Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
Han de jugar entre ells, nosaltres també els hem de visitar. Realment, al final, la posició ho marcarà una mica el que són els resultats i la feina que puguem fer, no? Les victòries i els punts que puguem treure. Aquesta setmana sí que és el que juguem contra el Coel, però per mi és un equip que no hauria d'estar on està, no?
Un duel a priori desigual entre el Creu Alta Sabadell amb vol i el Sant Llorenç, que es disputarà dissabte 6:45 de la tarda a Cal Balsac.
I nou jornades sense perdre han situat el grup Zarraona molt a prop de les primeres posicions de la tercera nacional de futbol sala. 7 victòries i 2 empats que fan que els de Jordi Nubau comencin a pensar en fites més ambicioses. Els sabadellencs van superar 8-5 al Cover Premià.
Partit que va mostrar la millor versió ofensiva dels arraonistes, un bon joc que volen mantenir de cara al partit d'aquest dissabte contra el Bronzesval Montcada, un compromís entre dos equips que lluiten per aquestes primeres posicions. Els montcadencs són tercers amb 3 punts més que els sabadellencs. Jordi Lozano, jugador del grup Zarraona, afirma que es veurà un gran partit i destaca el potencial del rival.
Montcada, el que vaig veure era que, bueno, un equip molt, molt fort, que jugava molt bé futbol sala, molt sòlid, i que, bueno, que serà un partit molt, 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 molt maco de veure, jo penso, sobretot a nivell de futbol sala, perquè ells és un equip que els agrada tenir la bola, els agrada tocar, és molt, molt atractiu.
El Bronzesval Montcada és el millor atac de la tercera nacional de futbol sala. El duel davant la Raona serà dissabte 8:45 del vespre a Can Balsac.
I abans de marxar, obrim bloc dedicat al bàsquet. L'equip femení del Sant Nicolau afrontarà la segona fase de la permanència a la Copa Catalunya amb 3 victòries, unes xifres que no són del tot dolentes pel conjunt grana.
L'objectiu de la sabadellenca és acabar assolint la permanència a la categoria i això s'ho jugaran a la segona fase. El Sant Nicolau, però, encara ha de tancar el primer tram de Lliga. Serà aquest dissabte quan visitaran el Cerdanyola, un rival exigent, segurament un dels dos més potents de la Copa Catalunya, com diu Jordi Zamora, tècnic del Sant Nicolau femení.
Sí, és millor jugar contra el Cerdanyola que contra qualsevol altre equip dels que aniran al grup de dalt. Juguem contra segurament el millor o un dels dos millors equips de Copa Catalunya, per tant, qui millor perquè ens exigeixi en la nostra preparació per la segona fase. Serà l'equip que més ens exigirà per poder competir. Celebro que ens toqui Cerdanyola abans de començar la segona fase.
La cita dissabte a 7:45 del vespre.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí després dels butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram i així sabreu, per exemple, d'aquí a ben poca estona qui és el nou líder de la ciutat del PDeCAT. Fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.